Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim ràdio i feim quilòmetres, dissabte 24 de setembre. Si la Terra fos plana, quina seria la distància més llarga? Programa 287. Bon dia. Quina pregunteta, de bon matí. Pensau. Avam, partirem avui a l'aventura pel Camino de Santiago. Allà ens sortiran a camí alumnes del CEIP Sant Miquel de Soncarrió, que juntament amb alumnes del Centre Joan Mestida de Proscom, Fundació per a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Manacor i Comarca, recorren 5 etapes d'aquesta emblemàtica ruta. I parlem també avui amb Fàtima Blázquez, fundadora de Trideporte Club i creadora del campus d'esport femení d'Eivissa, que arriba enguany a la tercera edició. 3 dies d'activitats amb l'objectiu de promocionar l'esport de muntanya entre les dones. Parlarem també amb ella i amb Irati Mates i Issa Ripoll, dues corredores tot terreny que no passen pel seu millor moment. I el pas per l'avituallament, perquè a vegades, quan fem esport, la musculatura tremola. Mentre correm, aixecant peses o aguantant alguna postura de ioga o pilates, per exemple. En parlem amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema Utoya, 22 de juliol. Un episodi que va canviar la història recent de Noruega. Una pel·lícula basada en fets reals que es nodreix també del documental Utoya, Illa del Terror. Corre per salvar la vida, corre per fugir de l'horror. És aquesta avui la proposta de Carlos Soler. Miqui Fiol, Lluís Fortesa i Joan Jiménez són el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla? Un servidor. Ara sí, començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio.
Voy ligerito caminando y con mi paragüitas por si la lluvia me va mojando.
Si plou, sempre va bé, dues parego. Partim avui a l'aventura de recórrer part del Camino de Santiago. Allà ens surten a camí alumnes i professors del CEIP, del Centre d'Educació Infantil i Primària Sant Miquel de Soncarrió, que juntament amb alumnes i professors de Proscom, Fundació per a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Manacor i Comarca, recorren 5 etapes d'aquesta mil·lenària i emblemàtica ruta.
A Santiago voy.
I cap a Santiago van. Saludem a Jeroni Santandreu, que és educador del Centre d'Educació Infantil i Primària Sant Miquel, com dèiem, a Manolo Carmona, que és professor d'Educació Física del Centre Joan Mesquida, d'Aproscom, i també a Joana Maria Vidal, que és voluntari de la Fundació La Caixa, fundació que també ha fet possible aquesta aventura. Molt bon dia a tots tres, Jeroni, Manolo, Joana Maria.
Hola, bon dia.
No sé si estàu en plena ruta, si ja heu acabat l'etapa del dia. Jeroni, tu mateix.
Sí, mira, just ara acabant de fer la primera etapa, de carrer ja fins a Puerto Madín, i res, iniciant ja aquesta aventura, ja amb etapes fetes.
Sarrià Porto Marín, crec que avui teniu per endavant 23 quilòmetres de recorregut. Com ha anat? Com ha estat aquesta aventura?
Molt bé, molt bé. Ens hem aixecat molt de matí, hem berenat, hem agafat forces i hem fet aquesta primera etapa, que de veritat recomana a tothom, ha estat preciosa. Hem sortit amb boira, un camí preciós i fins al final, uns 24 quilòmetres, hem acabat dins el riu Miño, refrescant-nos els peus, i tot bé, tot molt bé.
Com sorgeix, Jeroni, aquesta iniciativa, aquesta aventura de peregrinar cap a Santiago?
Bueno, aquesta aventura va sorgir fa uns anys, fa 4, 5 o 6 anys, quan el Centre Joan Martí i el Teix Sant Miquel varen iniciar un projecte que se deia Magrana, un projecte de col·laboració per demostrar una miqueta que tots els nens, independentment de la seva capacitat o discapacitat, no, poguessin conviure dins un centre, no? I després d'una sèrie d'activitats i propostes i d'educació conjunta, una de les propostes que va sorgir va ser fer un viatge junts, no? I conjuntament i gratis a la Fundació La Caixa, pues, aquest viatge s'ha pogut dur a terme. 4 anys que havíem de fer, no?, un tema del coronavirus, papers, subvencions i tot això, doncs pues mira, enguany hem tingut l'oportunitat i aquí estem.
I esteu en ruta. Manolo Carmona, ell és professor d'Educació Física del Centre Joan Mesquita de la Fundació de Proscom, com dèiem. Bon dia, Manolo.
Hola, bon dia, què tal?
Imagina que pels teus alumnes sortir del centre, viatjar, a fer una excursió o en aquest cas fer una ruta com el Camino de Santiago, és tot un al·licient.
Sí, és un al·licient molt, molt gran, no només per ser nens, sinó també per ser famílies, perquè hi ha nens que mai han sortit de casa seva i també han estat acostumats a sortir de casa seva, perquè qualque dia han de fugir, saps? La família no hi seran i se trobaran amb un repte que de superació perquè ja han començat aquesta funció. Clar. Que poden sortir de casa seva.
Són 7 dies...
I això ja és un repte no per ell només, sinó també per ser famílies.
Per famílies també, perquè, no? Per veure que un dia hauran de volar, no?
Clar. Mm. Sí.
Són 7 dies, 5 etapes de recorregut, una mitja de 20 quilòmetres cada dia, com els que tenim avui per endavant, uns 126 quilòmetres en total. Hi ha hagut una preparació prèvia per als alumnes? Heu sortit a caminar, heu sortit a fer excursions prèviament?
Sí, des que va començar l'escurs, nosaltres, bueno, antes de l'estiu, de les vacances d'estiu, ja vam començar a caminar un poc i per veure com estava en mi físicament i ja vam posar un poc en forma. El que passa que després de l'estiu hem arribat també en forma, però nosaltres hem fet unes etapes i unes sortides conjuntament amb el Teix Sant Miquel que no han servit per veure com estan en mi físicament i per millorar la forma física, per arribar aquí i en un estat físic en condició. Així que jo crec que estan tots superpreparats, tant el nostre com els alumnes de Teix Sant Miquel. Clar, crec que també és important la preparació psicològica dels nostres alumnes i del Teix Sant Miquel, que s'ha fet una feinada per poder comprendre les actituds i les formes de conviure amb persones amb discapacitat.
L'arribada a Santiago està prevista per dilluns, darrera etapa que serà de 19 quilòmetres de Pedrouzo a Santiago, i clar, després de tanta convivència, de tants quilòmetres tots junts, imagino que serà una festa, no? Haureu de recollir la Compostelana, també.
Hombre, clar, això és l'objectiu principal, recollir Compostela. Ja en mi estan disfrutant molt d'arribar a un lloc i posar-se un sello, perquè ens estan de pagar el mínim per dia, i en nit disfruta d'arribar a un lloc, demana si tenen el sello, posat el sello, perquè han de ser dos mínim per dia, ja com ho he comentat antes. I clar, el darrer dia és objectiu arribar a Santiago i agafar-se Compostela.
Clar, per fer-se Compostelana, crec que has de fer 100 quilòmetres, com a mínim, per tant...
Sí, mínim són 100 quilòmetres, nosaltres superant aquests 100 quilòmetres, per la qual cosa, el mínim tindrà ser Compostela, tot.
Joana Maria Vidal és col·laboradora de la Fundació La Caixa, voluntària, fundació que s'ha implicat també per dur endavant aquesta aventura entre Proscom i el Centre Sant Miquel. Bon dia, Joana Maria.
Hola, buenos días.
Què tal? Com va l'experiència?
Bueno, o sea, yo he tenido la suerte de ser voluntaria de la Fundación La Caixa y bueno, es una experiencia única, porque yo tenía experiencia del camino pero nada que ver con esta, ¿no? Y tengo la suerte de poder colaborar y compartir el camino con estos chicos y sobre todo pues disfrutar de sus alegrías, de sus emociones y de poner los sellos y, ¿por qué no?, también de sus momentos pues, de cansancio y de hambre y esas cosas que ocurren en el camino, que nos ocurren a todos. Y con ellos, pues compartirlo con ellos ha sido muy gratificante.
Claro, fer el camino,
muy gratificante.
Sí, fer el camino és una experiència personal enriquidora. Fer-lo acompanyada d'aquests lots i lotes encara ho ha de ser molt més, imagina.
Tiene que ser-ho más. Y ya deseando estoy de ver pues, cuando recogen la compostelana, porque ellos con sus sellos de la credencial y nada, y de paso si podemos dar todos juntos un abrazo al apóstol, pues ya.
Y sobretot gaudir del camí, ¿no? Que Santiago
sí, claro,
està molt bé arribar, sí. però anar
claro,
gaudint del paisatge.
Claro. Por eso, sí, lo que te he comentado, de ver sus caras de alegría, de emoción, de experiencia nueva, esto pues es lo más grande para el que, sobre todo un voluntario, ¿sabes? En este caso de CaixaBank, que ha decidido participar en este proyecto innovador y que para nosotros es una gran alegría, la verdad. I nada, pues eso.
Joana Maria Vidal, voluntària sí. de la Fundació La Caixa, Jeroni Sant sí. Andreu, educador del Centre d'Educació Infantil i Primària Sant Miquel de Son Carrió, i Manolo Carmona, que és professor d'Educació Física del Centre Joan Mesquida de la Fundació Aproscom, Fundació per a les persones amb discapacitat intel·lectual de Manacor i Comarca. Moltes gràcies a tots tres per ser avui de matí aquí amb nosaltres. Molt bona etapa i, com se sol dir, no? Buen camino.
Muchas gracias a vosotros.
Una abraçada a tots tres. Vagi molt bé.
Adéu.
Como un peregrino por el camino de la ilusión, a Santiago voy. A Santiago voy.
Quina vaja que fan ara. Partiríem a fer el camino. Faim ara una aturada per la publicitat i res, tornem tot d'una. Ens esperen ara Fàtima Blázquez, Isa Ripoll i Iratia Matas, tot d'una amb elles.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Foi un tèntol.
De genollons, codonys.
De genollons, codonys, collia, de genollons.
De genollons, collia.
Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a Batxaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Codonyades.
Codonys.
Codonyades.
Codonys, collia, de genolls, collons. Oh.
Tèntol. Aquest dissabte, IB3 Música en Concert es multiplica per 2. Des de les 8 del capvespre i fins la mitjanit, et proposam un recorregut pels directes del Cranc Festival i de la final del concurs pop-rock de Palma. Connecta amb el talent musical que des del claustre de Mo i des de ses voltes de Palma omplirà de bones cançons aquests dos escenaris illencs. I si t'estimes més seguir-ne un dels dos, tindràs la retransmissió al complet en streaming al canal de YouTube IB3 Música i també per ib3.org. Ves de concerts amb IB3 Ràdio.
A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM.
Continua Faim Quilòmetres.
Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like. Like me, to be hurt, to feel like.
Continuem aquí a 20 quilòmetres de la sintonia d'IV3 Ràdio. Parlem ara amb Fàtima Blázquez, fundadora de Trideporte Club i creadora també d'esport femení 3 dies trail d'Eivissa, que arriba enguany a la tercera edició. 3 dies d'activitats amb l'objectiu de promocionar l'esport de muntanya entre les dones. Fàtima Blázquez, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Benvinguda a 20 quilòmetres. Escolta, Fàtima, tercera edició ja del Campus Esport. Quin és enguany el principal objectiu d'aquesta edició?
Pues el principal objetivo es acercar a las mujeres al deporte, disfrutar todas juntas y mezclar los diferentes niveles, porque viene gente que corre muy bien por la montaña y gente pues que casi se está iniciando, pero realmente el objetivo es ver que la montaña es para todos.
Cada vegada hi ha més dones en el món del running, en el món de la muntanya, i també en el món del triatló, no?, que aglutinava un poc aquests esports. Però el percentatge encara és baix en comparació amb els homes.
Bueno, el percentatge no és bajo, va mejorando poquito a poco. Nosotros, de hecho, en una de las carreras que hacemos en los 3 días lo trabajábamos muchísimo, el tema de la mujer. Y el año pasado conseguimos llegar a un 30%, que es un porcentaje muy alto, porque normalmente se mueve por entre el 10, el 15, ahí está. Sí, queda mucho por hacer, pero bueno, poquito a poco vamos haciendo cosas.
Comentaves ara que el principal objectiu és apropar o promocionar aquest tipus d'esport entre el públic femení. Durant aquests dies que començarà el proper dissabte, dia 30, teniu diverses activitats preparades. He llegit que teniu activitats d'interpretació de tracks, de mapes, però també algunes activitats tenen a veure amb la intenció, amb l'objectiu de rompre tabús.
Sí. Es lo que te digo, hay gente que piensa que el deporte es solo para las personas que están súper preparadas, el miedo es a empezar, el miedo sobre todo a hacer deporte en grupo, y yo creo que el deporte también tiene una parte muy grande, que es la parte social, la parte de poder hacer deporte juntos, de conocer a más gente, y luego también veo que gracias al deporte pues hay mucha gente pues que a veces tiene ciertos problemas y que gracias al deporte pues consigue tener como esa vía de escape para intentar poquito superarlos.
Exactament. Dues de les convidades habituals, juntament amb Aroa Sio, amb la qual, per cert, ja parlàvem dissabte passat, són Irati Mates i Sa Ripoll. Elles són també dues de les grans corredores que tenim aquí a les Illes, però que per diverses circumstàncies de salut ara es troben en aquest moment que comentaves tu, no? Comencen de nou, es troben a la casella de sortida. I Sa Ripoll, bon dia.
Hola, què tal? Buenos días.
Ets corredora, fa anys que vas començar, però després de superar fa poc un càncer de mama, comences de nou, no? Torna a començar de nou.
Sí, además, bueno, era ya el segundo cáncer en unos años, y bueno, ya sé lo que es esto, ya he pasado por esto hace unos años, entonces bueno, con más experiencia y sabiendo que el deporte iba a ser mi mejor medicina.
Com ha estat tot aquest procés per segona vegada? Ja sabies de què anava tota aquesta història? Ha estat més fàcil d'assumir, d'assimilar i d'intentar sortir-ne'n? O és sempre complicat?
Bueno, siempre es complicado, ¿no? Cuando van mal las cosas, no, solamente me vienen cosas malas a la cabeza, ¿no? Hasta que un día, bueno, pues haces un clic y en tu cabeza y dices, venga, me voy a levantar de la cama y voy a empezar porque tengo que superar esto por segunda vez. Lo que pasa es que es verdad que tenía ya la experiencia del primer cáncer, pero también era más bajón en el fondo, ¿no? Porque decir, ¿otra vez? O sea, ¿otra vez tengo que pasar por lo mismo? ¿Otra vez tengo...? Entonces, pues bueno, eso al principio fue bastante shock, aunque bueno, pues siempre con ganas, ¿no?, de superarlo.
Ara crec que dissabte que ve, dia 30, o no sé si serà dissabte o diumenge, però sí que en el campus femení 3 dies trail d'Eivissa serà la primera vegada que tornis a córrer, no?, després d'haver-ho superat.
Sí. Sí, tengo muchas ganas, pero bueno, también pues ahora mismo no estoy al nivel a lo mejor que estaba antes, entonces pues, pero bueno, es un reto, ¿no? Y todo lo que sean retos o desafíos personales a mí me motivan muchísimo y me dan ganas de vivir y me dan mucha fuerza y sobre todo compartir, porque no es la primera vez que hago este campus, ¿no? Compartir con otras experiencias, compartir el deporte es, bueno, es para mí, ya te digo, o sea, para mi salud mental es lo mejor.
S'esporta es bo, no només per la salut física, sinó també mental, no?, per intentar sortir-se'n millor d'aquests problemes.
Sí, exacto.
No estaràs tota sola, com bé dius, perquè a part de Aruasio, amb la qual parlàvem la setmana passada, també hi haurà Irati Matas. Irati Matas, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Campiona, campiona de Balears de triatló de mitja distància, campiona de Balears de triatló olímpic, campiona d'Espanya de duatló, dominadora també de moltes de les curses per muntanya. El mes de maig, en el teu cas, anunciaves que te retiraves ja de la competició de manera definitiva o tu, al manco t'ho pensaves degut a aquesta síndrome d'estrencanous, no?, i congestió pèlvica de la pèlvis que paties. Una malaltia que te va dur a això, no?, retirar-te ja de l'activitat d'alta intensitat. En quin punt te trobes ara?
En quin punt me'l trobo? Pues, no creguis que he evolucionat molt.
No.
Segueix anant al metge cada setmana dos o tres vegades. Me fan proves i, bueno, entrenant cada dia coneixent-te més. Ja vaig posar punt i final a molta llàstima en el triatló. Una vegada que vaig vendre la bicicleta i, bueno, pues una mica coneixent-me molt corregent, sabre a quin punt puc fer intensitat, a quin punt no, quins dies toca fer intensitat i quins dies no, i un treball molt constant amb el meu entrenador de dir, bueno, pues avui pareix que no ens trobem millor, pues anem a intentar.
Clar.
Però ni molt menys tota la constància que estava fent mesos enrere ni anys enrere.
Clar, ara no pots competir en alta intensitat, però sempre pots aportar, no?, la teva experiència a les dones, a les companyes que es volen iniciar en aquest món de l'esport i de les curses en particular. Quina serà la teva funció en el campus Esport 3 Dies Trail d'Eivissa?
Sí, el bo que jo tinc una, diguem, soc nutricionista i a part de ser nutricionista estic especialitzada en els trastorns de la conducta alimentària i a més d'això també estic estudiant psicologia deportiva. Per tant, són tres fórmules màgiques que es trobes molt en el deport, sobretot. Ja no és el deportista de rendiment, sinó un deportista qualsevol es preocupa del que ha de menjar o inclús es preocupa si ha d'estar més prim, més gros, si té una imatge corporal diferent. Entonces, una mica destapar què és això d'un trastorn de la conducta alimentària, perquè moltes vegades tenim molt normalitzat aquest comportament i ens poden causar molta... i ens poden intoxicar, diguem, psicològicament. Donar aquest aspecte, sobretot perquè... amb les redes socials, tot el que sigui Instagram i Facebook, estan cada vegada causant més. Voltar a conèixer aquestes coses, perquè és una cosa, com tu deies antes, un tabú, i ella és una part molt important del esport, perquè psicològicament allà has d'estar saludable per fer l'esport.
A més, com a esportista de nivell que has estat, ho pots explicar en primera persona, també, no?, d'una persona que ara intenta sortir-se'n d'una malaltia i que la gent pugui aprofitar les teves experiències, ja. Irati Matas i Serri Poll, dos referents de l'esport femení, les curses per muntanya, que no passen pel millor moment, però que donaran testimoni a la tercera edició del campus femení 3 dies Trail d'Eivissa. Un campus que, per tercera vegada, organitza Fàtima Blázquez, que és fundadora també del Trideporte Club. Issa, Irati, Fàtima, Moltes gràcies a totes tres per ser avui de matí aquí a Fent Quilòmetres i res, que sigui un èxit aquesta tercera edició.
Muchas gracias.
Gràcies a totes tres. Una abraçada forta. Adéu, bon dia. Adéu.
Fem Quilòmetres, Joan Martí i Vetres Ràdio.
Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity as the past, though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys...
José Dallés, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Molt interessant el tercer campus esport trail d'Eivissa.
Sempre és molt interessant escoltar també en Irat i Mates, en Eissa, en Fàtima. Són iniciatives que sempre s'agraeixen.
I que les que s'inicien ara puguin escoltar experiències com les seves, sí, encara ho fa més interessant. Persones que han guanyat moltes carreres a nivell balears i també a nivell d'Espanya, que han superat aquestes malalties greus o que estan en procés de superació i que, a més, en l'esport encara continuen endavant i els serveix també com a medicina, no?
Per sí, 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 un mirall.
Si t'assembla, parlem d'altres activitats, perquè cap de setmana arriba carregat de curses.
Sí, aquest cap de setmana arriba ple d'activitat. En concret, estarem molt pendents, Joan, de lo que succeeixi demà a Fornells, on se celebra la 7a edició, ja, figura't, de l'RTM Half Menorca, que comptarà en dues distàncies, una més llarga i una més curta.
Un clàssic, ja, estil lo de Fornells. Aquest cap de setmana, que ara començam, també hi haurà molta solidaritat.
Sí, i això està molt bé, perquè demà a Palma se celebrarà una cursa molt especial, quilòmetres solidaris contra la fibrosi quística. Serà a partir de les 9:30 de matí i serà una cursa, Joan, no cronometrada, d'entre 5 i 40 quilòmetres, on hi podrà participar tot aquell que vulgui participar, estigui o no federat. Per tant, no hi ha cap tipus d'excusa. Una iniciativa de la Fundació Respiralia i de l'Associació Balear de Fibrosi Quística.
I també es Mercadal s'omplirà de solidaritat aquest de setmana.
Bé, en concret, en el cas desmercadal serà divendres que ve.
Divendres que ve, però sí.
Fins dissabte no tornarem, volem que tots els veïns desmercadal i de tota Menorca ho sàpiguen perquè puguin participar.
Serà divendres 29.
No? Així és. En concret, serà les piscines municipals desmercadal que s'adurà a terme les 24 hores de natació. Joan, figura't tu, 24 hores de natació. Un esdeveniment festiu amb torrada, música i rifes a benefici d'Espanop. Recordeu, divendres que ve, dia 30 de setembre...
Dia 30, jo dic 29, dia 30.
A partir, això és, de les 5 de les cap vespre. Així que, Joan, que hi hagi solidaritat sempre.
Esport i solidaritat. Meravellosa combinació.
Sí, sí, sí.
Està molt bé.
Queda molt bé.
José, si t'assembla, anem a despertar en Lucía.
segur. Vinga, que se'n recorda.
Anem a tocar la consulta.
Vinga, Joan.
Visca fent quilòmetres!
L'avituallament.
Obrim consulta, ara sí, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Escolta, Lucía, una pregunta. Per què tremolam quan feim esport, sobretot? És que ara en parlava amb en José, també. Sobretot quan feim força, no? Jo crec que a tots ens ha passat, no? Qualque vegada que corrent, aguantant una postura, una postura de ioga o de pilates, per exemple, aixecant peses, també, passa que a vegades la musculatura tremola, no? Què vol dir això? Per què passa?
Pues mira, mucha gente dice incluso es malo, ¿no? Puede ser malo. Mira, no lo es, pero tampoco como se creen algunas personas, denota que nos estamos esforzando lo correcto, ¿no? Más bien quiere decir que no estamos suficientemente fuertes. Lo vemos, como decía, sobre todo en el gimnasio, personas que empiezan a temblar y lo asocian a que están haciendo un entrenamiento adecuado, pero en muchas ocasiones no es así. Ese temblor es lo que se conoce como una descoordinación nerviosa intramuscular.
I Lucía, que és una descoordinació. No, ja m'he quedat igual que fa 5 minuts. Lucía,
sí, la imaginava.
Que és aquesta descoordinació nerviosa intramuscular?
Pues mira, esto quiere decir que cuando hacemos un esfuerzo físico, nuestros nervios mandan unas señales a los músculos para que se contraigan, ¿no? Si estamos bien entrenados, si estamos trabajando nuestros rangos, esa señal está sincronizada y todas las fibras musculares se contraen a la vez, ¿no? Si entrenando cojo más peso del que puedo o si agoto el músculo por encima de mis capacidades, esta señal nerviosa llega desincronizada a las fibras del músculo, provocando que unas se contraigan antes que otras. Y aparece, pues, este típico temblor.
I aquesta es escuit de la qüestió, no? Quina és la causa exactament d'aquest tremolós?
Pues mira, las razones son múltiples. Una de ellas es la fatiga. Es decir, tras un duro entrenamiento o durante el mismo, aparece ese temblor como respuesta fisiológica a la fatiga y es un indicador de que hemos alcanzado la máxima intensidad, ¿no?, posible. Y es momento de bajar cargas, si hacemos pesas, por ejemplo, de hacer un breve descanso o incluso si lo notamos muy intenso, poner fin al entrenamiento, ¿no? Es una señal que nos advierte de que casi hemos llegado a la extenuación muscular, ¿no? Y en determinados casos lo podemos utilizar, pero en condiciones normales tampoco es necesario llegar aquí.
I Lucía, si tenim falta de minerals, també pot passar?
Sí, sí, sí. Si nos falta sodio o potasio, que son los encargados de tensar y relajar el músculo, este no reaccionará como debe y pueden darse calambres o temblores debido al agotamiento, ¿no? Y durante la práctica deportiva, perdemos muchas sales por medio del sudor, sobre todo electrolitos como sodio y cloro. Y un déficit de estos minerales puede comprometer la función normal de los músculos y la señal nerviosa del cerebro llega de manera desincronizada, como decíamos antes, a estas fibras, ¿no? Y para esto, si tenemos un plátano a mano, pues siempre es una buena opción para reponer.
Volia aprofitar, Lucía, per saludar en el nostre col·laborador o col·laboradora que tenim de fons. això de fer el programa a les 7 del matí té aquests avantatges, que són més, ja.
De fons. Sí, sí. Ho saludem més bebès.
Una besada, tots dos. Lucía, del que parlàvem, i la deshidratació, fins que en quin punt té a veure amb aquest tremolós?
Pues también, sí, también es otro factor. Cuando el cuerpo tiene poco líquido, no solo se producen cambios a nivel de electrolitos, sino también el tejido conectivo, que tiene dificultades para enviar las señales del cerebro a las fibras musculares, ¿no? En otras palabras, tu cuerpo no responde como debe. Entonces debemos asegurarnos de hidratarnos bien durante los entrenamientos, mantenernos hidratados los días previos para una buena hidratación el día del esfuerzo, y es muy importante comprender en qué consiste el balance hídrico, ¿no? Para no deshidratarnos cuando entrenamos, siempre beber adaptado a la temperatura y a nuestras necesidades fisiológicas.
Sí, realment molt important. I hi ha esportistes, Lucía, que diuen que si dormen poc noten més aquest tremolor. És realment així? Se son influeix?
Pues sí, esto también es muy interesante. El sueño juega un papel vital en nuestra capacidad de ejercitarnos de manera eficiente y efectiva, ya que permite que los músculos descansen, se repongan del trabajo realizado los días previos. Si se ha dormido poco, el cuerpo pues tiene más tendencia a temblar, a menor esfuerzo, ¿no?, por puro agotamiento. Si entrenamos regularmente y vemos que ahora los músculos tiemblan más, pues también debemos pararnos a pensar cómo hemos descansado y dormido últimamente. A veces es mejor saltar un entrenamiento si vamos muy agotados y recuperarnos con esas horas de sueño perdido y luego continuar bien descansados y buscando también mejorar sensaciones y rendir acorde a lo que nosotros esperamos.
Si comences molt de matí a fer esport, per exemple, a les 7 del matí, influeix també que puguis tenir més o manco tremolós? Si has dormit pues... bé, per exemple, o no té res a veure?
No, realmente las horas del día, si hemos tenido un buen descanso, no tendría por qué influir. No hay estudios que evidencien nada al respecto, pero sí que luego nos encontramos con casos particulares de corredores, de deportistas que nos dicen, pues mira, sí que es cierto que en determinadas épocas del año, a determinadas horas, tiene mayor predisposición. Quizás más relación ahí con el tema de la hidratación o el tema de la fatiga, si quizás no hemos descansado lo suficiente.
Sí, si estás en forma, si estás ben preparat, segurament és igual, no?, a l'hora que facis esport, si has descansat les hores que toquen. Però bé, això que has dit de que hi ha tècniques de respiració per conciliar, no?, per conciliar la son, seria molt interessant per un altre programa, Lucía. Mm-hmm. Perquè no sé si és que tor vell, que sí, o cada vegada conec més gent, no sé si te passa a tu, José, tu també, Lucía, que pateix insomni o que comenten que els costa dormir. Cada vegada conec més gent. Fas esport, tremola la musculatura, el que parlava, no?, vol dir que aquestes senyals nervioses no estan ben sincronitzades. Conclusió, Lucía, seria molt senzill, no? Falta d'entrenament.
Exacto. Sí, falta d'entrenament o falta de descans.
I falta de descans. Lucía, res, te deixem que passis un bon dissabte i un bon cap de setmana i t'esperam la setmana que ve.
Aquí estaré, con mucho gusto.
Perfecte. Adéu, Lucía. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, Lucía. Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries. Ships on vigor of the waves are skimming, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise, Eldraine. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, round within.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau IB3 Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'ho trobareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions. I cada dissabte a la xat de matí. Wind and the waves will set me free. I a continuació, Utoya, 22 de juliol. Un episodi que va canviar la història recent de Noruega. Una pel·lícula basada en fets reals que es nodreix també del documental Utoya, l'illa del terror. Corre per salvar la vida. Corre per no morir. Corre per fugir de l'horror. És aquesta, avui, la proposta del mestre, de Carlo Ochoa, tot d'un ambient. Pluck the strings of destiny. Oh, Valhalla calling me. Valhalla calling me.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Sóc un bacteri, un ésser viu. Tu ets un simple àtom.
Sí, sí, i existeixes gràcies a mi. Ho diu la ciència.
Home, però què discutiu ara? Que no sabeu que d'aquí uns dies és la nit de la recerca? I hi podreu resoldre els vostres dubtes? Esteu convidats a la resistència científica.
Oh, com aquell programa que presenta un tal Broncano?
Sí, però amb un caire més científic. Del 26 al 29 de setembre al Caixa Fòrum de Palma amb un show al més pur estil Late Night. Reserveu la vostra entrada gratuïta a la pàgina web del Caixa Fòrum de Palma.
Jo ja ho sabia.
A les 6 del capvespre, Palma Futsal, Inter Movistar. Segona jornada de la Lliga Nacional i primer partit a Son Moix del conjunt mallorquí. Els de Vadillo cercaran la primera victòria després de l'empat a Manzanares. viu el millor futbol sala a IB3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada a les 8 del matí i a les 2 del migdia als informatius cap de setmana de la Ràdio Pública. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Continua Fem Quilòmetres.
La pel·lícula.
Entonces vi una multitud que venía corriendo hacia mí. Intenté hablar con alguien, pero siguieron corriendo y oí algo que sonaba como petardos, como fuegos artificiales.
Les grité, ¿por qué corréis? Y alguien me dijo, ¿no oyes los tiros? Y eché a correr.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Parlem avui de la pel·lícula Utoya, 22 de juliol. Una pel·lícula basada en fets reals ocorreguts a aquella illa de Noruega el mes de juliol de l'any 2011. Pel·lícula que, a més, es nodreix, ara ens ho explicarà en Carles Sunyer, també dels testimonis d'un documental que es diu Utoya, Illa del Terror. Carles Sunyer, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Se'ns dubte un dels episodis més traumàtics de la història de Noruega.
Sí, de Noruega i arreu del món, perquè va ser tan impactant que, clar, això ens quedarà per sempre. Aquí és on el fet de córrer és una necessitat, és una urgència i també representa una situació especialment dramàtica, perquè, clar, va passar allà amb un resultat de 77 morts en aquella illa, que ara en parlarem, la majoria eren adolescents, n'hi havia molt poques que tenien 18 anys o més, i abans aquest cotxe bomba que va portar aquest terrorista a Oslo, que va produir també la mort de 8 persones. En general, serà d'una tragèdia difícil d'entendre i és d'aquestes realitats que superen la ficció, malauradament.
Què celebraven aquests lutats a la illa d'Utoya?
Mira, en aquesta illa...
I qui eren aquests lutats i lutates, no?
T'explico. En aquesta illa el que feien, ja ho feien cada any, el 22 de juliol, per això la pel·li també es diu així, en aquest cas de 2011 s'ajuntaven per fer un campament i passar un cap de setmana. L'acabament de... Bé, mitjà en estiu, les joventuts del partit laborista de Noruega, és a dir, serien un poc socialistes, no? Què passa? Que en aquest campament, que estan relativament aïllat, que sempre el que fan era passar-se-lo bé, són adotats. Són adotats que estan motivats a nivell polític. Es va produir aquest desastre i també el fet que Noruega no estigués preparat. Això explica que passassin 50 minuts des de les primeres trucades, perquè tenien mòbils, d'emergència, van passar 50 minuts perquè la policia reaccionés. És a dir, aquest país no estava gens preparat. En canvi, l'assassí, en Breivik, que ja en parlarem, aquest tenia tot molt, molt programat, molt premeditat, i ahir li va sobrar temps per fer el desastre que va fer.
El documental Utoya, Illa del Terror, del 2011, de Tommy Gilligsen, és un recull de testimonis, un rere l'altre. Aquí no hi ha ficció.
No.
Però la pel·lícula, quin tractament fa d'aquest episodi?
Mira, està molt ben fet, perquè sense cap tipus de morbo, amb un respecte enorme, que no es podia fer d'altra manera, perquè feia poc que s'havia produït la desgràcia. De fet, bé, era la tercera producció, ja, és a dir, se varen fer via. Però aquí, en Eric Pope, el que va fer és, amb un virtuosisme cinematogràfic meravellós, ho hem vist altres pel·lícules com 1917 o La soga de Hitchcock, que és el pla seqüència, en aquest cas és un pla seqüència real. aquí no hi ha trucs. És a dir, la preparació va ser complicada i se varen basar en el recull de testimonis, que són molts, per poder generar d'alguna manera la idea d'un personatge. La protagonista és Nakaja, que té 18 anys, i només seguim Nakaja en tota la pel·lícula. Clar, ella té una germana menor. Hi havia un cas d'una que va ser exactament així, que és n'Emília, i ella se passa tot el temps cercant la germana menor en la responsabilitat de salvar-la, però a la vegada fugint. És a dir, com la majoria de joves està corrent, canviant d'amagatall i sentint la presència d'en Breivik, d'Anders Breivik, que, clar, aquest tio d'ultradreta, que s'estava en el cavaller de Sonó, que se deia, que estava convençut de que l'islam i l'immigració acabarien les tradicions de Noruega i després de tot Occident, ell va actuar, un tio de 32 anys, que ja saben que segueix igual de sonat, perquè el judici va fer fins i tot de salutació nazi, i després de col·locar el cotxe bomba a Oslo, se va anar a Utoja, no va trigar massa, va demanar permís per anar, clar, en si idea de que anava a informar en aquests joves de què havia passat a Oslo.
Escoltam de fons el tema principal de la banda sonora, és una composició realment preciosa.
Avui és especialment perquè en John Henrik Fielgen, que és el compositor, tenia un nebot en la illa, un nebot que va sobreviure. És a dir, que li va tocar de molt a prop i tot d'una se va posar a fer feina per poder crear una música que representés bé no només la tragèdia, sinó també la emotivitat de tots aquells que van poder sobreviure i que duran sempre aquest trauma, clar.
Des documental Utoja, Illa del Terror, n'escoltam un dels testimonis.
Entonces alguien leyó el Dagbladet en internet y decía: explosión en Oslo.
Decidimos reunirnos a todos. Dije: me gustaría decir unas palabras. Y Mónica también quiere contaros algo. Fue estupendo tener a un adulto allí para darles información práctica.
Nos dijeron que había habido una explosión en Oslo. Skill estaba a punto de llorar.
Fue el día que el terror llegó a Noruega. El país había perdido su inocencia si resultaba ser una bomba. Recuerdo que apenas podía hablar. Me temblaba la voz. Fue muy difícil.
Clar, la majoria eren menors, sí. Menors d'edat, joves seguidors del Partit Laborista, com sí. Comentaves abans. Sí. A partir d'aquell moment, córrer i amagar-se, o fins i tot llançar-se a la mà per fugir, es converteix en l'única manera de poder salvar la vida.
Era l'única manera. Aquests que varen sortir nedant, alguns d'ells van morir d'hipotèrmia, però la Maria el que feien era córrer. Córrer i amagar. Córrer i amagar-se. És a dir, era... I fins i tot va haver un cas d'un jove que s'ha res documental que no va deixar de córrer en les dues hores i pico que van estar allà. És a dir, fugint de remol, dels trets, i com hem ben sentit, clar, per tots va ser el dia en què el terror va arribar a Noruega. Clar, en Brevi mateix va dir, quan va arribar, perquè ell anava, ja ho sabem, anava vestit de policia, molt, molt armat, i quan ja a la fi la policia va anar a ella, quan aquest tio ja s'havia carregat 77 del dotats, tot d'una va dir que això, efectivament, era un acte terrible que havia fet, però que era necessari. És a dir, serram d'una psicopatia important i un joc on literalment estan aïllats i no hi ha ningú que arribi, i si arriba és també terrorífic, perquè si arriba la policia associen a la policia en el monstre que els està matant.
Escoltem ara l'inici de la pel·lícula, un exemple d'allò que parlàvem abans, no? Un pla seqüència que de manera molt subtil apel·la constantment a l'espectador. No xerra l'espectador, però pensam que xerra l'espectador.
No vas a entenderlo nunca. Escucha y presta atención, ¿vale? Sí, pero por eso es importante que estemos aquí, ¿no? Sí, mamá, lo entiendo, pero... pero estamos en una isla. Es el lugar más seguro del mundo. No tienes por qué preocuparte.
Ets la protagonista, Kaja, que ratlla amb sa mare a través dels mans lliures i els auriculars del mòbil. Però, clar, en realitat, la intenció del director és que parli a l'espectador, no?
Clar, clar, ens està dient... Acaba
el sobreavisa del que veurà i del que passarà.
Efectivament, escolta i posa atenció, no? Apela a nosaltres els espectadors i fins que, com tu bé dius, descobrim que està parlant amb sa mare. I allò de, estem on ahir, és el joc més segur del món, també no deixa de ser sinistr, no? Tinguem present el futur pròxim, perquè la pel·lícula retrata segon a segon el que va passar i està a punt de produir-se i no te deixa respirar. Això fa que sentis que estàs en aquella illa.
I també de la pel·lícula, no del documental, en aquest cas de la pel·lícula, Utoya 22 de juliol, a Kaja s'atraca, s'apropa a un grup d'amics que ja parlen del que ha passat, del que ha succeït a Oslo, i encara no saben res del que passarà després.
Mamá, hablamos luego. Vale, lo haré. Vale. Adiós. Te quiero, adiós. Hola, ¿sabes algo más?
No, la vecina dice que no hay nadie en casa.
Clar, estan preocupats, saben que a Oslo hi ha hagut un atemptat amb bomba, però, clar, no saben allò que els espera ells després.
Clar, Oslo està molt a prop d'on estan ells i, clar, com que són els dotats que tenen unes motivacions i preocupacions polítiques, clar, estan parlant d'això, pensen, i és inevitable que es tracta de, o es pot tratar de terrorisme radical islàmic, i en els mòbils estan comunicant-se en l'exterior, no? I en aquests moments coincideixen tots els testimonis que se van juntar, s'acabaven a refugi que hi havia el centre on hi havia les barbacoes, on hi havia tot, i ja van començar a parlar. I res, no van passar ni 10 minuts i ja van rebre la trucada que hi havia un policia que tenia intenció de visitar els dos per explicar-los què havia passat a Oslo.
Mentre ells parlaven del que havia passat, l'autor d'aquesta barbària d'Oslo, que es fa passar per policia, ja s'encamina cap a illa on són ells, no? Cap a l'illa d'Utoya.
El asesino condujo 75 minutos desde Oslo hasta el muelle del ferry de Utoya.
Recibí un mensaje por radio. Un oficial de policía quería venir a la isla. Cuando iba hacia el barco, me encontré con Trond Bernstein, el policía fuera de servicio. Nos dijo que el oficial de policía venía a darnos más información, a decirnos quiénes habían muerto. Cruzamos al otro lado. Vestía uniforme de policía. Un uniforme de policía con un pesado chaleco antibalas de un material parecido a los de los trajes de neopreno. Llevaba una caja, pesada, un rifle enorme y una pistola en el muslo. Parecía un policía. Su aspecto era el de un policía. Parecía centrado, pero un poco tenso. Pensé que tenía una tarea difícil en la isla, que iba a asegurar la isla contra un bombardeo.
Sembla impossible, Carlos, que no aixequés sospites aquest assassí disfressat de policia.
Clar, això ja te fa donar-te compte que és un país sense un passat dramàtic respecte al terrorisme, perquè qualsevol altre lloc s'hagués activat totes les alarmes. Aquí, en canvi, aquest home, en Anders Breivik, va estar 75 minuts en cotxe per arribar a Oslo i des d'allà agafar el ferri, avisar, perquè s'havia de fer, perquè era una festa, diguem, una mica privada, no? Estava organitzada per aquest grup de lots, i avisar de quina era la seva intenció. Clar, la persona que hem sentit era el jove que va rebre els missatges, és qui va xerrar amb el responsable del ferri, i després es que va atendre en Breivik. I és el que descriveix com anava, el uniforme que dues, les armes que dues, la caixa, i què va sobreviure. És a dir, la persona que menys imaginarien que pogués sobreviure ho va fer. I, de fet, després es va amagar a les roques de vora la mà, de vora d'un altre lot, i aquest lot avui està en el govern de Noruega.
Anders Breivik arriba a Utøya i allà comença a dur a terme aquest macabre propòsit. No? Així ho plasma la pel·lícula, així ho devien sentir ells, i així comença tot. Aquests salants ho diuen tot, quin pànic, quina angoixa.
Sí, està ben ambientat, ben representat, perquè, clar, aquest és l'inici del desastre, on, com podem imaginar, seguint els testimonis, es reprodueixen amb molta fidelitat. Uns varen començar a córrer, altres varen quedar aturats, altres van anar a les tendes de campanya, i molts se varen ficar a aquesta cabana principal, que es van fent els comitès i fent les assemblees, i van fent els sopars, que allò va ser una trampa. Allò va ser una trampa, perquè aquí no tenien sortida. Aquí parlant de córrer, però el que no corria era ell. El monstre no corria, que se limitava a caminar durant tot aquest temps, aquestes hores que va estar allà, i anar trobant gent que s'intentava amagar i els anava executant. Per tant, encara és més terrorífic, no? Perquè és que no corres, és la figura diabòlica que acaba i de manera desastrosa, perquè, com ells van dir després, aquests que han estat allà tindran tota la seva vida 16 o 17 anys. La seva vida se van quedar allà aturades. I a la pel·lícula, que jo recomano moltíssim, clar, només veiem un moment i d'en fora en aquest home, però el sentim ben a prop tot el temps.
El sentim darrere.
Tot el temps.
Utøya, 22 de juliol, una pel·lícula basada en els fets que van ocórrer a aquesta illa de Noruega, Utøya, el mes de juliol del 2011. Sí. Han passat ja més de 10 anys.
Sí, sembla que era ahir. Mm-hmm. Sí.
Pel·lícula que es nodreix a la vegada, també, i també l'han comentat, dels testimonis reals del documental que es va fer precisament aquell any després.
El mateix any.
Amb els testimonis pràcticament encara
sí, sí.
Amb tota...
De fet, encara no es havia fet...
Amb tota la barbària que van viure dins fresca dins el cap.
Sí, sí.
Utøya, Illa del Terror, en aquest cas es diu el documental. Res, Carlos, fins aquí el programa. Tornem dissabte que ve a veure si amb una història més agradable.
Ja la tens preparada.
Ja la tens preparada.
És un llibre i serà molt constructiu i agradable.
M'agrada. Carlos, jo aposto per tu.
Gràcies, Joan. Jo també.
I per tots vosaltres. Amics, amigues, passeu bon cap de setmana. Tornem dissabte que ve.
Un nuevo punto de inflexión. Cambié signo y bandera, guerra y trinchera. Nacieron orillas, cayeron fronteras. Cruzamos la línea sin margen para regresar. Puedes apostar por mí. Ya volaron los pájaros que pinté sobre la mesa y ha encontrado entre el carbón otro nido de promesas. Y aunque hay demasiados idiotas que esperan que el mundo se prenda, que arda en su hoguera, tendremos la vista en el cielo, los pies en la tierra y la magia en las venas. Puedes apostar por mí. Puedes apostar por mí. Puedes apostar por mí. Puedes apostar por mí. sentir hasta sangrar. Más allá de este lodo, de esta prisa ciega que nos quiere devorar, de globos que revientan sin llegar a despegar, detrás de tanto humo solo encuentro una verdad. Pienso apostar por ti.
Bon dia.